Albert, què expliques?
Hola.
Google Maps, que ja funciona com a GPS de cotxe.
Sí, jo, la veritat és que estic una mica... Em sobta molt aquest interès, no? Aviam, els telèfons mòbils s'han pogut fer servir sempre per consultar mapes i com a navegador per saber com arribar d'un lloc a l'altre. Però fins ara Google Maps només et donava indicacions pas a pas i llocs d'interès si tenies cobertura d'internet mòbil. Llavors, la novetat d'avui és que la nova versió per telèfons Android de Google Maps també pot descarregar al mòbil els mapes de la zona que t'interessarà per poder tenir la funció aquesta de navegació i de punts d'interès, per exemple, la situació de les benzineres o de les botigues, encara que no tinguis internet. Posem en un lloc que no hi hagi cobertura de mòbil, molt remot, o també posem per cas abans de sortir del garatge, allò que fa tanta ràbia que quan realment pots dedicar-te a tocar la pantalla per dir-li on vols anar, doncs que no et funcioni perquè dins del garatge no té cobertura. Ara ho
I
podràs.
Això és novetat?
No. Gens ni mica. Mira, hi ha aplicacions com una que es diu Here Maps, que ja tenien aquesta possibilitat. El que és important és que aquesta funció del GPS desconnectat arribi ara a Google Maps perquè, més que res, perquè és l'aplicació de mapes més popular, i és la més popular perquè és la que ve a dins de tots els telèfons Android. Perquè, per cert, Google ja ha dit que aviat també la tindrà aquesta possibilitat als iPhones. Amb els clients d'Apple que no pugueu esperar, jo us recomano que instal·leu Here Maps, que, com us deia, permet el mateix, això mateix que fa Google des d'avui, ja ho permet des de fa mesos, per no dir d'anys. I, de fet, Here Maps sempre ha estat millor aplicació de mapes que la de Google. Per exemple, va ser la primera que calculava itineraris a peu, perquè els navegadors aquests sempre t'hi porten amb cotxe, però si vols caminar, doncs la ruta pot ser diferent. I també sempre ha tingut les rutes i els horaris actualitzats dels trens de Rodalies de Renfe de Barcelona, que Google Maps va trigar anys a incorporar.
Doncs va, vinga, anem a una cosa que sí que és una novetat, que és la sortida a venda de l'iPad Pro, que és la tauleta gegant d'Apple, eh?
Deixem-ho amb més grossa que l'iPad normal. D'acord. I, home, t'ho dic, mira, per exemple, avui mateix he vist una tauleta de Panasonic professional que té pantalla de 20 polzades. És com un televisor portàtil, diguéssim. Per fotògrafs, artistes, enginyers i arquitectes que el que vulguin és treballar les il·lustracions o els plànols a mida natural. Aviam, parlant de l'iPad Pro, que en parlem avui perquè des d'avui és quan es ven a internet i arribarà a les botigues a partir de divendres. Recordem que té pantalla de 12,9 polzades, perquè us feu una idea, l'iPad normal la té de 9,7, i això també el fa atractiu per artistes gràfics que vulguin treballar amb eines digitals. Sobretot si fan servir alguna de les noves aplicacions de dibuix que s'han presentat amb el mateix iPad Pro, i també si compren el llapis actiu Apple Pencil, que costa 109 euros, i que la veritat és que sí, que reprodueix, sembla que reprodueix molt bé l'efecte de dibuixar i de pintar sobre paper, però amb una pantalla. Però jo crec que el mercat principal al que aspira el nou iPad Pro és substituir els ordinadors portàtils gràcies a una funda de teclat de 179 euros que facilita l'ús ocasional d'aplicacions d'ofimàtica. Jo insisteixo amb això d'ocasional, perquè jo, francament, no crec que això pugui substituir un portàtil, malgrat que altres marques com Microsoft han demostrat que hi ha consumidors interessats en equips d'aquests que en diuen convertibles, que poden funcionar com a ordinador o com a tauleta, segons el que necessitis en cada moment. Jo t'haig de dir que el que crec que m'agradarà més de l'iPad Pro és el so, perquè és la primera tauleta d'Apple que porta altaveus als dos costats de la pantalla per tenir efecte estereofònic correcte quan mires vídeos. Perquè jo no havia entès mai, encara no havia entès, que tots els iPads anteriors només portessin altaveus mono. Mm.
I de 899 a 1.229 euros, depenent del que t'hi posis.
Depèn de la capacitat de memòria i de la connexió. Però també insisteixo que hi has d'afegir el preu dels dos accessoris aquest que us deia, el llapis i el teclat, que són els que permeten treure-li tot el suc.
Escolta'm, Albert, moltíssimes gràcies. Demà en tornem a parlar. Una abraçada.
Molt bé, bona nit.